La figura de Conrad García cotitza a l'alça.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimarts 21 de gener del 2025, o el que és el mateix, el dia 2 de David Movilla al Centre d'Esport Sabadell. Avui, un dia molt més tranquil que el d'ahir, bàsicament perquè avui no hi ha entrenament de la primera plantilla, el que no vol dir que el nou tècnic Arlequinat no estigui rumiant i preparant ja el seu debut aquest diumenge a casa davant l'Andratx. En les últimes hores n'hem parlat i molt del tècnic basc, entre l'anunci oficial, la presentació i aquesta primera sessió ahir a la tarda sobre la gespa de la nova Creu Alta. I també seria de justícia dedicar-li un programa, el d'avui, a la figura del Conrad García, qui li ha deixat un panorama molt més tranquil que el de fa una setmana, un punt de partida molt més idoni per començar a treballar. El tècnic del filial ja ha reprès les seves funcions a Olímpia després de signar el millor interinatge possible, guanyant a Terrassa i guanyant a la Dani Harke, i demostrant que hi ha projecte d'entrenador gran i que quan sigui necessari hi ha una alternativa a l'obrador que s'ha de tenir molt i molt en consideració. El primer gest, simbòlic o no, ha estat la renovació pública que ahir li va oferir Lucas Viale, però avui escoltarem més veus que elogien la setmana de treball immaculada de Conrad García amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un programa que farem possible amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Paula Badosa jugarà per primera vegada les semifinals d'un gran slam de tennis. L'empordanesa ha eliminat a l'Open d'Austràlia una de les grans favorites, l'estatunidenca Coco Gauff, per 7-5 i 6-4. La seva rival serà la primera cap de sèrie, la bielorussa Arina Sabalenka. El quadre masculí s'està disputant en aquests instants l'eliminatòria de quarts a Alcaraz Djokovic, molt igualada. El primer set se l'ha endut el murcià, 6-4, ha replicat el serbi, ara fa uns instants pel mateix marcador en el segon set, a punt de començar el tercer. Avui hi ha Champions de futbol, a tot això, penúltima jornada de la fase de grups de la Champions masculina, a les 9, Atlético Leverkusen, a les 9 també Benfica-Barça. Ahir es va tancar la 20a jornada, la primera divisió, amb un Villarreal 4, Mallorca 0, amb els 4 gols groguets en qüestió de 8 minuts, del 20 al 28. I fa uns minuts també sorteig de la Copa del Rei de bàsquet de l'ACB, d'una banda Unicaja Joventut i Tenerife-Barça, una bandada del quadre, a l'altra Real Madrid Baxi Manresa i València-Gran Canària. I avui a l'Hotel Suís, moltíssimes veus.
Es comenta la recepció.
Com diem, ens centrarem en la figura del Conrad García, amb diferents veus que parlaran d'ell. També, evidentment, farem una actualització del mercat en clau Centre d'Esport Sabadell. Repassarem el cap de setmana en clau juvenil, segona catalana, també segona B de futbol sala, i un extens bloc d'handbol amb els Hispanos i l'Oar Gràcia.
La notícia curiosa.
Diumenge, en el Badalona futur Elche Ilicitano, el davanter local Guille Andrés es va lesionar en el minut 88 i va entrar Iker Candón. Aquest és el tuit que feia el club. Fins aquí tot normal, però és que l'endemà, és a dir, ahir, explicava el Pau Massana a X que el futur va jugar el duel amb els únics 14 jugadors que té en plantilla i que el recanvi va ser el tercer porter juvenil que va debutar amb el primer equip fent de davanter centre.
De quin partit no estarem pendents?
Déu-n'hi-do. Tenim un Novorizontino Inter de Limeira al Paulistao brasiler que arrenca a 11:45 de la nit.
I a les xarxes socials.
El club de futbol Les Planes, equip garrotxí que milita a Quarta Catalana, va presentar ahir la samarreta que commemora el seu centenari. Quina és la seva particularitat? Doncs que és arlequinada, com és habitual en ells, molt maca, blanc i vermella, amb pantalons negres i amb l'escut al mig. Pels amants de les samarretes arlequinades, que sapigueu que la venen al bar del camp els dies de partit o a través de les xarxes socials a un preu de 25 euros.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Sergio Montero, el veterà, Sergio Montero Pérez, i, atenció, aquest li agradarà a Sergi Garcés, He Xiaoke.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tant de bo arribi quan hagi d'arribar. Sí que és cert que a nivell personal doncs m'he tret un pes de sobre a saber si podia estar o no a l'alçada, i ara estic convençut que puc estar a l'alçada de guanyar-me de dir això i de ser entrenador professional.
Doncs Conrad García, que és el nom propi del dia, insistim en clau Centre d'Esports Sabadell, o si més no, nosaltres hem considerat que sigui el nom propi d'aquest dimarts 21 de gener del 2025, pràcticament la 1:10 del migdia. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Has felicitat ja així o què, o no?
No, encara no. No m'ha felicitat ella a mi tampoc, però bueno, en tot cas ho deixarem per un altre dia, no?
Jugador de culte, amb aquella jugada que va protagonitzar a Tajonar fa un parell d'anys. Dit això, fora conyes. Bé, no sé si Xauque el va arribar a tenir Conrad García a les seves ordres.
Hòstia,
és bastant probable.
És probable.
Però bé, en qualsevol cas, Xauque, que és el seu aniversari, però insistim que el protagonista del dia, que ens ho permeti David Movilla, que realment avui, insistim, és el dia 2 després de fer-se càrrec de l'equip, després d'una jornada, la d'ahir, molt atapeïda, entre anunci oficial, presentació, primera sessió d'entrenaments. Creiem convenient també, Sergi, destacar avui la figura d'aquest tècnic de la casa, que ha fet un interinatge absolutament immaculat, Conrad García, i que, de fet, també ha estat protagonista involuntari de les últimes hores. En parlarem, ara, perquè Lucas Viale ahir li va oferir la renovació en públic.
Sí, però quedant-nos per la primera part del discurs que comentaves, doncs aquest interinatge, dues victòries en dos partits, excels, no es pot dir d'una altra manera, gairebé millor, ha recuperat l'estat anímic de l'equip, ha tornat a situar l'equip en zona de play-off, l'ha situat, és evident que també acompanyat per la resta de resultats, combinació de resultats de la jornada, l'ha tornat a situar a només dos punts del líder. Bé, tot el que es vulgui dir, la veritat és que és en positiu, després d'aquestes 7 jornades que havia encadenat al Centre d'Esports, la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell, doncs sense guanyar, i a més s'ha recuperat, com diem, deixant bones sensacions. S'ha capgirat l'estat anímic i avui volíem recordar, en certa manera, tots, que no han estat pocs, els reconeixements i les lloances que ha rebut en les últimes hores, al llarg dels últims dies, Conrad García, precisament per aquest pas efímer, de només una setmaneta, però pas efímer al cap i a la fi per aquesta primera plantilla, que per algú de la casa com ell no hi ha dubte, i a més ens hem fet un fart també d'escoltar-ho en el sentit més positiu de la paraula, que ha estat una experiència inoblidable per un tècnic. Ho hem dit, ho hem repetit també, Pau, el fet d'un entrenador que des de Benjamins fins al filial, és a dir, ha pujat per tota l'escala del futbol base de l'Obrador, des dels més petits fins a arribar, doncs, a això, al primer equip, que s'entengui, d'edat amateur, com és el filial, i amb aquest pas, com diem, després de molts anys, també per la primera plantilla.
No direm qui, perquè fa lleig. Però ens confirmen que Conrad va tenir a Xauque, el juvenil, els tres partits que va dirigir. I que si algun dia volem aprofundir, que li preguntem pel que va fer els últims 3 minuts de partit davant l'Ebro.
Ah, val. Doncs li preguntem.
Què ha fet aquí?
Què ha fet? Ja li preguntarem.
Ara m'he quedat amb ganes de saber què va passar, però bé, ja preguntarem també al protagonista, que la persona que ens envia aquest missatge. Dit això, avui, com dèiem, Sergi, moltes veus, escoltarem moltes veus referir-se a Conrad García, però d'entrada comencem pel propi protagonista.
Sí, l'hem sentit només començar i ara anem amb un segon fragment, en aquest cas per tot el que significa per ell, no? El que estem dient. Al final és el reconeixement, és allò que es diu el premi del que ha estat el sacrifici, la feina, la formació al llarg de molts i molts anys, i sobretot doncs, per algú de la casa, com és el cas del Conrad, doncs, un somni fet de realitat, del qual reconeixia el diumenge en el postpartit contra l'Espanyol B que era difícil de despertar, que era inimaginable en molts moments tot el que li havia passat al llarg d'aquesta última setmana, i malgrat saber des del primer moment que el seu era un interinatge amb data de caducitat, té molt clar que és un moment d'estar agraït, i aquest agraïment el fa generalitzat a gairebé, per no dir tothom, a gairebé tothom.
Era difícil de saber, no?, de posar el baremaió en el que estàvem vivint. Estic molt content. Per mi és un somni guanyar els dos partits, els primers partits amb el primer equip i després doncs tot el que s'ha donat, no? Les felicitacions per part dels jugadors, per part del cos tècnic, per part de la graderia, doncs millor impossible.
Em quedo d'aquesta resposta, Sergi, i ara la desenvolupem, amb el tema de les felicitacions dels jugadors, perquè no van ser pocs els futbolistes que després d'aquests dos partits van elogiar el treball que havia fet Conrad García a l'equip en una única setmana, i és poc freqüent al final que futbolistes d'una certa talla, d'un cert renom, parlin tant i també del tècnic del filial que ha vingut en una situació convulsa per l'equip.
Sí, ho vam descobrir i ho vam poder comprovar dimecres de la setmana passada a l'Olímpic de Terrassa, només acabar l'eliminatòria d'aquests vuitens de final que donava el passe al sorteig del centre d'esports. Ho vam tornar a recordar i a viure diumenge en el postpartit de l'Espanyol. Com dius, ho han verbalitzat. Avui n'hem agafat una petita mostra, però ho han verbalitzat gairebé tothom al qual se li ha preguntat, o amb tothom amb qui hem parlat ha fet gairebé el mateix èmfasi en aquest aspecte, i fins i tot allò que ara està tan de moda, evidentment, com són les xarxes socials, sense cap necessitat, perquè no hi ha cap obligació de fer-ho, i més quan saps que l'entrenador ja no ho continuarà sent a partir d'ahir, des d'ahir ja no és entrenador teu, doncs no hi havia necessitat de fer-ho, i a més d'un cas de futbolistes d'aquesta primera plantilla han volgut deixar palès a través de les xarxes, ja fos amb publicacions o amb respostes a publicacions, aquest agraïment al Conrad García. Com et deia, avui ens hem agafat dues mostres, per no fer-nos tampoc excessivament pesats, però aquest punt de sorpresa agradable s'ha de dir de jugadors, com dius, de la primera plantilla, que reben la notícia enmig del trasbals que suposa un canvi d'entrenador, que qui els agafarà de manera interina, i a més, insistim, sabent que hi ha data de caducitat, que un altre equip potser s'hagués despenjat absolutament, doncs al revés, tothom ha acabat parlant, i molt bé, d'aquest paper del Conrad. Avui ens hem quedat amb dues veus, Rubén Martínez i Alberto Trapero. Sensacions al marge, i per allò de la coincidència, a l'hora de parlar tant i tan bé de l'entrenador i de la seva incidència directa amb aquestes dues victòries, com deien, Pau. Sentim Rubén, sentim Trapero, parlar del resultat després de guanyar a Terrassa i de fer-ho a Sant Adrià.
Quiero dar las gracias a... Pase lo que pase, no tengo una varita mágica para saber lo que pasará, pero darle las gracias a Conrad, porque se ha volcado con nosotros, cuerpo técnico, han echado un montón de horas y bueno, hemos conseguido dos victorias frente a dos equipos que venían con una racha y una dinámica muy importante, como es el Terrassa y sobre todo y el Liga, que era lo que teníamos sí o sí que cambiar esa dinámica contra el Español.
Creo que el míster tiene mucha culpa de lo que ha pasado hoy, porque toda la semana nos ha dado muchísima confianza, nos ha ayudado muchísimo, y desde aquí darle las gracias a Conrad, porque, bueno, primero por la confianza y segundo por la semana de trabajo que ha hecho, que yo creo que ha sido espectacular. Hemos ganado un derbi, hemos ganado un Español B, que si ganaba hoy creo que era líder, o sea que darle también la enhorabuena a él, que se lo merece y está preparadísimo, la verdad, para si en un futuro tiene una oportunidad. Yo creo que es un tío muy preparado y un gran míster.
Doncs, més clar, impossible, aquestes últimes paraules d'Alberto Trapero. Al final és un futbolista amb bagatge de primera federació la temporada passada al Recreativo. Què dir de Rubén Martínez, un dels pesos pesants de la plantilla, amb una dilatada carrera, i tots dos doncs coincidien en valorar positivament el treball que havia fet Conrad García.
Sí, 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 i el que diem, tampoc hem preguntat als 25 jugadors o 28 jugadors que habitualment estan en dinàmica de primer equip, perquè a lo millor, i és molt probable que puguis trobar alguna veu discordant d'aquest discurs, però no deixa de ser sorprenent, insisteixo, per mi el més destacable és aquest factor de saber que és un tècnic que no has de, entre cometes, i seria mala notícia pel que significaria per l'equip, que hagués de passar al contrari, que no t'has de tornar a trobar aquest any, és a dir, no saps si mai et tornes a trobar amb el Conrad García, i sabent que era el seu comiat i sabent que, insistim, havia de venir un nou entrenador, no hi havia aquest punt d'obligació, per tant encara és més destacable. Un sentit general del vestidor, com diem, i un sentit general també fora d'aquest vestidor. Ens agafem un parell d'exemples més. Despatxos, doncs mira, ho comentaves ara fa un moment, tot i saber que s'estava buscant un recanvi, que ahir es va fer anunci ja oficial, com és el de David Movilla, la direcció esportiva en aquest cas també ha volgut destacar la importància del paper del Conrad García. Ho seguíem ahir en directe, avui hem recuperat aquest moment de la roda de premsa de presentació de Movilla, en el moment que Lucas Viale parla, i de manera molt clara, de l'agraïment a la feina i del que suposa per un home de la casa poder comptar amb ell en el dia a dia del Conrad, i fins i tot deixava clar aquesta proposta de renovació que se li ha fet arribar ja al tècnic.
Agradecer el trabajo de Conrad en esta semana. Ha demostrado ser una persona de club y el rendimiento que ha tenido, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de día a día con la plantilla, ha sido de un nivel alto. Por lo tanto, yo ya durante esta mañana le he ofrecido la renovación. Creo que las personas de club es importante que permanezcan en el club y ha demostrado que en cualquier momento que lo podamos utilizar, pues él va a estar en disposición de poder asumir el reto que desde el club le podamos plantear.
I a partir d'aquí la pregunta és, acceptarà Conrad García aquesta renovació o quines són les condicions d'aquesta renovació? Arribarà aviat? Està ben encaminada?
Doncs mira, no sé per on començar de les tres preguntes. La primera és aclarir, ho dic perquè alguns, amb una interpretació potser un pèl ràpida, ja van donar per fet que Conrad García havia renovat amb el Centre d'Esports Sabadell. Hem de recordar que té contracte fins a final de temporada. Per tant, no és cert. El que va dir Lucas Viale ahir, com hem sentit ara, és que se li ha proposat, ahir al matí se li va plantejar aquesta renovació per una temporada més a Conrad García, que no és el mateix. De fet, és un factor molt important. I com dius, a la resposta, doncs home, avui hem parlat amb Conrad García, simplement per acabar d'aclarir i per confirmar que havia rebut aquesta proposta de renovació, pots imaginar-te satisfacció màxima, al cap i a la fi, per notar aquest punt de confiança. El que sí que ens ha deixat molt clar és que no s'ha signat, però al mateix temps ens ha deixat claríssim que no ha d'haver-hi, o sigui, allò, i ara que no se m'enfadi, perquè desvetllaré gairebé de manera textual, que em va dir, no ha d'haver-hi cap problema, no tindrem cap problema per arribar a un acord segur a l'hora de renovar. De fet, en aquest sentit, a mi no m'estranyaria que no s'arribi a final de temporada i que aquest acord de renovació estigui ja rubricat i estigui signat. Això ja és interpretació meva després d'haver parlat avui amb el protagonista, com a mínim amb una de les parts protagonistes d'aquesta història. Màxima disposició, prioritat per part del tècnic al projecte del Centre d'Esports Sabadell, però per contra, i per posar-li una miqueta d'aigua al vi, també hem pogut saber, per altra banda, que el contracte de renovació és obert. I aquí molt em temo, i que ningú se m'espanti abans d'hora, però que també hem de ser conscients que pugui haver-hi alguna mena de clàusula alliberadora en cas de que, doncs, per exemple, el filial baixi de categoria. És una possibilitat que es pugui donar. Dos, que tot i que es mantingui tant de bo a Tercera Federació Pau, pugui haver-hi, i crec que mèrits en fa perquè això algun dia arribi a passar, pugui arribar alguna oferta de superior categoria o d'algun projecte potser un pèl més engrescador, que també és possible, del Centre d'Esports Sabadell. I molt em temo que, per aquesta altra informació que m'arribava, pugui existir aquesta clàusula alliberadora de dir, bé, Sabadell i Conrad s'han posat d'acord, han signat l'acord de renovació, però amb un asterisc...
La lletra petita.
Allò de la lletra petita correcta que pugui dir, en cas que això pugui arribar a passar, ja et dic, i això ja no ho he pogut confirmar ni amb el Sabadell ni amb el propi Conrad, no és informació confirmada, però sí de bona font, que pugui existir aquesta clàusula, que pugui arribar a alliberar, tant de bo que no, tant de bo que totes les notícies siguin tan positives, com que per molt temps tinguem el Conrad al Centre d'Esports Sabadell, més anys encara dels que ja porta, i que això sigui amb bona notícia de que les coses estan anant molt i molt bé a totes les parts.
Anem a escoltar més protagonistes. Perquè fins ara ha estat tot força unidireccional. Sergio, si més no, hem escoltat protagonistes relacionats amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell, el director esportiu del primer equip, a Lucas Viale. Però clar, hi ha un altre vessant en aquesta pel·lícula. Com... o quin és el missatge que de tot això n'extreu l'obrador arlequinat. El fet que un home format a la base, que ha passat per moltes etapes i per moltes categories diferents a l'obrador, com és Conrad García, doncs tingui aquesta oportunitat de dirigir durant dos partits el primer equip del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, sí, en certa manera com ha caigut, no? Allò que es diu, com ha paït la gent d'Olímpia, la gent de l'obrador, aquesta setmana d'autèntica bogeria positiva, perquè a més ha acabat tot tan i tan bé, del pas del Conrad per la banqueta del primer equip i sobretot convertint-se en un exemple per molts, sinó per dir l'absoluta totalitat segur dels que treballen a Olímpia i treballen amb el planter. Ho hem fet amb el director esportiu d'aquest obrador, amb l'Oriol Casals, parlant del que suposa, perquè estem molt acostumats, Pau, que pugin jugadors, i allò de dir, bé, doncs a Pau Fernández, Javi Morcillo, ara més recentment Miquel Ustrell, són un referent pels nanos que estan treballant des dels patufets fins a dalt de tot, i veuen com el camí és possible, com es pot arribar, no? Però no passa tan sovint que el reflexe o que el mirall l'hagis de buscar en un entrenador, amb el salt de l'entrenador, i a més, en aquest cas, amb un tècnic, com estem repetint, fent-nos pesats fins i tot segur, amb aquesta trajectòria des de baix de tot, picant pedra des de baix de tot fins a arribar al capdavant. Doncs bé, per Oriol Casals, director esportiu del Futbol Base del Sabadell, és evident que estem parlant d'un orgull amb majúscules, del reconeixement a la feina del dia a dia durant molts anys i al cap i a la fi, la recompensa que també per la gent del planter té la figura del Conrad i el que li ha passat al llarg dels últims dies.
100% orgullosos sempre quan passen jugadors i quan passen entrenadors també. Content pel Conrad, el Conrad, que queda dir el Conrad, crec que forma part de l'escut del Centre Esport Sabadell i és una mica pel que estem, és a dir, el que ha de ser l'obrador arlequinat, la cantera, doncs és això, és estar sempre preparats per quan es donen oportunitats i poder donar el màxim rendiment possible el temps que hagi de ser, amb jugadors, amb entrenadors, amb el que faci falta.
Doncs les paraules d'Oriol Casals dient que és un orgull, la presència de Conrad García a la banqueta del primer equip. Realment, algú, Sergi, podrà dir, però en els últims anys també hi ha hagut exemples, com és el cas de Miqui Lladó, com és el cas de Gerard Bofill, com és el cas a la direcció esportiva de Jaume Milà. Jo potser faria aquí una petita diferència, que és que, més enllà del treball d'aquests tres noms que hem esmentat, que a la base va ser notable, especialment el cas de Milà i de Lladó, sí que és cert que potser van arribar en etapes més avançades, no, d'aquesta formació, sobretot a Lladó i Milà, més cap a l'etapa juvenil del Sabadell. Però és que estem parlant, tornant a la figura de Conrad García, d'un nano que va arribar a les categories més baixes de l'obrador.
Sí, i que, com hem dit ja en més d'una ocasió, ha fet gairebé tots els papers possibles de l'AUCA, perquè no només ha estat entrenador, sinó que també ha estat coordinador en alguna de les etapes formatives del planter. Bé, és evident que quan ha recorregut, doncs en té molt més en aquest sentit, i sobretot acompanyat d'aquests bons resultats que encara li donen més transcendència i més rellevància a tot el que ha passat. De fet, ha recordat el propi Oriol Casals que quan ell arriba al futbol base, Conrad García ja hi era. I, de fet, diu, i passa a ser un dels meus coordinadors quan em faig càrrec d'alguna de les etapes que estàvem dient formatives, no? Més enllà d'aquesta anècdota molt personal, és un referent, és aquest mirall pels tècnics que es volen dedicar el dia de demà a això del futbol, a més al nivell que ara mateix doncs treballen amb els més petits a Olímpia. Al cap i a la fi, allò tan manit també de dir, és benzina perquè el nostre dia a dia, perquè la nostra màquina continuï treballant de la manera que ho està fent.
Evidentment, aquestes situacions doncs, jo crec que són gasolina per la gent que s'està iniciant, per aquella gent que en té ganes, que té una visió de voler-se dedicar al món del futbol a la vessant que sigui, la de gestor, la d'entrenador, doncs aquestes coses el que fan és, evidentment, generar un referent i veure que realment és possible. Després, doncs, bueno, el futbol, com sempre diem, és molt capritxós i sobretot és això, estar preparat per quan la mínima oportunitat es pugui donar, doncs que estiguis allà.
Aquesta també, Sergi, és una de les claus, per desgràcia, segurament, més per desgràcia que no pas per sort, no hi arriben tots al més alt nivell, i que has d'estar, més enllà d'aquestes capacitats, has d'estar també en el lloc idoni i en el moment indicat per poder tenir aquesta oportunitat.
Sí, passa com amb els futbolistes. També, que al final veus futbolistes que dius, home, i aquest, mira, ara el té no sé quin altre equip i nosaltres el vam deixar escapar. Clar, són circumstàncies, com dius, són moments, són confiances de punt puntuals, dels que manen, dels que tenen responsabilitat, etc. I en el cas dels entrenadors, doncs encara és més difícil, perquè, com es diu, jugadors n'hi ha 20 i tants per plantilla. Entrenadors hi ha un o el seu segon com a molt. Per tant, quan fas el tall, el cribatge, potser t'estàs carregant un futur Guardiola, per posar un nom així, però això s'ha de pensar sobre la marxa i en el moment. Però, d'acord amb el que dius tu, també està Oriol Casals, no?, de dir, al final, la feina de l'obrador, la feina d'un planter, és aquesta, és la de tenir a tothom mentalment preparat, formativament preparat, amb experiència suficient com per afrontar que si arriba l'oportunitat la puguis aprofitar, com li ha passat a Conrad García.
Al cap i a la fi és com jo crec que ha de ser una cantera, és a dir, que els equips que estan més a prop del nostre primer equip, doncs sempre intentar treballar el màxim possible amb una bona mentalitat, perquè quan es generen oportunitats, doncs perquè això és futbol i això passa, doncs toca que estiguem allà i sumar i remar cap endavant.
I una més, d'Oriol Casals, parlant de Conrad García, Sergi, mirant de cara al futur.
Sí, una, potser un pèl més personal, no?, d'aposta en aquest sentit, gairebé de fer una juguesca, de dir, i què? I això on acaba, no? Li preguntàvem, de fet, a Conrad García, on està el sostre del Conrad? Deia, bé, aquí no hi ha sostre, no? El sostre ja ens el posarem algun dia. Doncs bé, amb l'Oriol Casals, que el coneix bé, Casals, hem volgut fer la mateixa pregunta, de dir, després de tot això, quin futur li espera? Doncs, de moment, el del filial, perquè ha d'acabar la temporada. De moment, aquesta més que segura o molt probable renovació d'una temporada més per continuar formant part de l'engranatge del Sabadell. Però més enllà d'això, l'Oriol Casals ho té clar, de fet no té cap mena de dubte, Pau, que és un tècnic, com hem dit, preparat, amb experiència i sobretot ha afegit un aspecte més, el de l'ambició. Diu que són tots tres elements fonamentals per saber que tard o d'hora això arribarà a bon port, i en el cas del Conrad diu l'Oriol Casals que és el futbol professional.
El Conrad és una persona que té una ambició brutal i crec que gran part de l'èxit que va assolint en els seus equips, doncs és aquesta mentalitat guanyadora que té, aquesta mentalitat de voler créixer, i el sostre, doncs, evidentment, se'l posarà ell. Ara doncs, l'estem vivint aquí ara mateix amb el filial de Tercera Federació i bueno, doncs, veurem, no? Ja saps que el futbol sempre és molt canviant, però jo crec que el Conrad, doncs, és un entrenador que crec que acabarà sent futbol professional, de veritat.
Dos quarts de dues, doncs, tant de bo que aquest futbol professional sigui també amb el Centre d'Esport Sabadell. Seria una doble bona notícia, tant pel Conrad García com pel primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Però la veritat és que, com a mínim, el tècnic està ben orientat de moment per poder fer realitat el seu somni. El Sabadell, com a mínim, necessitaria, Sergi, un parell d'anys, per poder assolir també aquest futbol professional. Però bé, tornem a parlar del primer equip, que la gent tancada aquesta carpeta de l'entrenador, cremada aquesta etapa de l'entrenador, tota l'atenció, més enllà del debut de Movilla diumenge davant l'Andratx, se centra en saber què passa en aquests 13 dies que queden de mercat. Abans de res, fem una miqueta d'agenda, molt breu, si et sembla, de què ha de passar en les pròximes hores al Sabadell.
Doncs mira, com hem dit ara fa una estona al principi, que la plantilla avui té descans i que no serà fins demà que no començarà a preparar el partit davant l'Andratx. En aquest cas, primera sessió, podríem dir, normal, amb tots els jugadors, perquè la d'ahir va ser, doncs, per uns de recuperació, pels altres d'activació. Al cap i a la fi, demà, primer entrenament ja sota les ordres de David Movilla, per cert, a Olímpia, on, si no hi ha canvis, ja saps que una cosa és la planificació i una altra cosa després la realitat, si no hi ha canvis, l'equip entrenarà dimecres, dijous i divendres a Olímpia i no serà fins dissabte, a l'última sessió preparatòria, que anirem a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per cert, demà parla José Ortega, un altre dels noms propis dels últims dies. Parlàvem amb ell dimecres després del partit contra el Terrassa i diumenge li va tocar ser titular en Lliga per primera vegada. Per tant, demà escoltarem el porter de Castellbisbal aquí en directe a l'Hotel Suís. I sí, com dius, sense perdre la vista, Pau, que res, què, 10 dies, 2 setmanes?
13 dies. Avui és dimarts 21, s'acaba el dilluns dia 3 de febrer.
I el més calent és a l'aigüera o no?
Algú...
Com ho tenim, això?
Algú demanava ahir al Tribuna Preferent que el dia 3 fem un especial fins a la mitjanit.
Bueno, que es posin a la fila, espera. No, és broma, que l'estem cuinant.
Mira, el ritme que anem, ara tot es pot accelerar en qüestió d'una setmana,
sí,
i carpetasso i feina feta.
Sí.
El ritme que anem, fa pinta que el dia 3 hi haurà alguna coseta.
Mira, la part bona, és que com és dilluns i que com ja de per si toca tribuna, coincidiran totes les peces i aquí ho podem naturalitzar una mica. Però estic d'acord amb tu que la cosa pot ser que vagi un pèl estirada d'entrada per situar-nos com està, perquè sempre diem el mateix. Primer ha d'haver-hi moviments de sortida que no pas d'entrada i és molt probable, Pau, que ja aquesta setmana sí, fins i tot abans de l'última, que serà la d'acceleració màxima, puguem tenir notícies, que tampoc ningú no agafi paper i boli ara pensant que donarem un gir radical en el mitjó. És cert que el club, i ahir ho deia també Lucas Viale en roda de premsa prèvia a la compareixença de David Movilla, el fet de canviar d'entrenador ha provocat que s'aturés tot una mica, per veure també quina era l'opinió del tècnic, però hem de dir que no hi ha massa canvis respecte al que ja sabíem. És a dir, per posar noms i cognoms i que tothom es quedi tranquil. Que Juanma García sap que no compta i que se li ha de buscar sortida. De fet, és molt probable que l'Alacantí sigui la primera peça en abandonar el Sabadell. S'havia parlat en el seu dia del Lleida. Ara sembla que les coses ja van més enfocades, com a mínim alguna d'elles, a terres alacantines, terres valencianes en concret. De fet, a les últimes hores s'havia parlat del Torrent. No sé si això té alguna cosa també amb el capítol d'entrades, però per anar per parts, Juanma García és un dels que té molts números de sortir, per no dir que tindrà segur sortida. Carlos Pérez també està a la rampa de sortida perquè s'ha donat llum verda també,
malgrat aquestes dues titularitats.
Correcte, eh? Aquesta operació. Més noms propis, ho vam dir en el seu dia també, Gompi, que era un dels que podia estar així dubtós, és probable, les últimes informacions, és que ell acabi decidint marxar i acabi trobant una sortida pròpia en primera persona, com la de Trapero, perquè ens situem en el seu moment. Esperem que aquesta, no, si ha de passar, que no es frustri, que tiri endavant. I per contra, doncs, mira, un altre dels noms que havíem posat en algun moment sobre la taula, amb algun petit interrogant de veure què pot passar amb ell, Miguelete, doncs sembla que és de l'estima o de la consideració...
De Movilla, sí.
De Movilla.
Que li pot treure suc.
Sí, que es pot tornar a la bona versió de Miguelete, que potser s'ha perdut una mica en aquest... Bueno, potser no, s'ha perdut una mica en aquestes últimes setmanes. De fet, amb aquesta sortida de la titularitat, sembla, pel que sabem, que Movilla hauria donat, en aquest cas, el vistiplau a la continuïtat de Miguelete. Amb aquest panorama... queda una peça més, perquè recordem, hem parlat de tres noms propis i un quart que s'ha d'afegir, del qual no tenim el nom concret, però sí la posició, i ho hem dit en alguna ocasió. Com l'operació de Kaiser continua oberta i el Sabadell ha focalitzat que serà la seva prioritat màxima, com a mínim a curt termini, és molt probable, fins i tot diria obligatori, que ara donaré tres noms, Pedraza, Càmara o Trapero, d'aquí, d'aquests tres, un dels tres és gairebé segur que haurà de sortir també en aquest mercat d'hivern.
I fa pinta que el tercer no serà, veient el rendiment i les prestacions en aquests dos partits.
Sí, veient una miqueta com ha aparegut, no?, després de la greu lesió que va patir, doncs ha ressorgit amb força. És cert que Càmara i Pedraza s'estan alternant últimament, però també el moviment de banquetes pot fer que sigui un pèl anòmal, i que no serà fins que Movilla s'hi posi ara ja al 100% que no es prengui la decisió. Però, en tot cas, per no descartar ningú de la tria, Càmara, Pedraza, Trapero, un dels tres, pel que sembla, no continuaran al mercat d'hivern, i, per tant, els Sabadell estaríem parlant de quatre baixes. A partir d'aquí...
Bé, doncs, podria fer fins a 5 incorporacions.
O alguna més, si són sub-23, perquè em sembla que són un parell de fitxes.
Una diria. Només? Sí, diria doncs, que una.
En tot cas, tenim el jugador del Barça, Jan Molina, que pel que sembla s'activarà el que també havia quedat en stand-by a l'espera de l'arribada de David Movilla. Com hem dit, Kaiser, i a partir d'aquí jo m'atreveixo a dir que la prioritat no ho ha deixat de ser en cap moment, continua sent a l'extrem, els jugadors de banda, els jugadors que tinguin aquest caràcter vertical. I
Messi surt Gompi.
I Messi surt Gompi, que encara facilitaria més aquesta possibilitat. Per tant, he fet la broma allò de si el més calent era l'Aigüera o no. El que és evident és que en els pròxims dies, i un cop tancat aquest capítol, aquesta carpeta de la banqueta, crec que ara sí focalitzarà i molt la direcció esportiva per accelerar moviments, insistim, primer de sortida i ràpidament també d'entrada.
I renovacions.
I renovacions.
Si no dius el contrari.
Doncs sí, renovacions. Bé, aquesta la vam apuntar un dia fa temps.
Sí, un dia de Nadal.
Era intenció, però ara sembla que pot anar per bona via, que és la continuïtat. En primer lloc, màxima prioritat per ordre allò cronològic, d'Albert Orriols, d'Urri, que per cert, un petit parèntesi, ha tingut alguna petita complicació amb la recuperació, que ningú s'espanti, però que lluny d'estar per debutar o per redebutar aquesta setmana, com era una possibilitat, el jugador de Vic, sembla que un parell de setmanetes més, dues, tres setmanetes, podria ser que Urri trigui en tornar, res greu, però sí una petita aturada.
Cicatriu que no acaba de fer del
tot net. Una frenadeta dintre d'aquesta recuperació, com dic, res greu, però Urri...
Apuntem més a Lleida.
Lleida com a objectiu en el calendari i renovació immediata també com a objectiu, ja que hem parlat dels que es recuperen. Tot Ripoll, sí. Sembla que va per molt bona via i a l'espera de com s'incorpori demà al treball de grup, probablement Pau, fins i tot si així ho vol Movilla, no volem jugar a ser entrenadors, però podria estar a disposició el desempador pel partit d'aquest cap de setmana davant l'Andratx. Veurem com va tot plegat.
Queda molta setmana encara, tot just estem a dimarts, queden 5 dies pel partit, però les informacions que tenim són aquestes, que Urri encara no, ni Andratx ni SD Eivissa, i Ton Ripoll, veurem com avança la recuperació aquesta setmana, però podria estar a la banqueta, si així ho desitja David Movilla, per jugar uns minuts davant el conjunt mallorquí. No ens deixem res més, no, Sergi?
No, simplement recordar, per si algú es despista, que continuem pendents de saber el preu d'entrades i de possibles ofertes o no pel partit de dimecres. Recordem, dimecres que ve, Copa Catalunya, dimecres que ve, no demà, el de la setmana que ve.
D'aquí 8 dies.
Contra l'Espanyol a l'estadi de la Nova Creu Alta, i ho dèiem ahir, ho avançàvem, a les 7 del vespre, partit que evidentment farem en directe a Ràdio Sabadell des de mitja horeta abans. Abans, aquest diumenge, que ningú es despisti, deia, horari matinal, que ve un equip balear, jugarem a les 12, des de 11:45, per tant, des de les 11:30, amb tota la banda del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi, t'escoltem demà amb José Ortega.
Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada. Futbol formatiu el 2025 ha començat de forma immillorable pel juvenil del Mercantil. Edu Gutés, què tal, com estem?
Bon dia.
Estem parlant de victòria fora de casa pel conjunt mercantilista, però és que a més portaria 0 i obrint una escletxa de 4 punts amb el descens.
Sí, els gracincs es van imposar per la mínima al camp del San Francisco, situat a l'equador de la taula de la divisió d'honor, i ara mateix tenen un forat de 4 punts sobre el primer equip que baixaria, que és el Racing Zaragoza. Tot i això, el tècnic Òscar Tutó va amb cautela i avisa que no es poden relaxar després d'aquest gran resultat perquè encara no hi ha res fet.
El que menys ens pot passar és que hi hagi una relaxació per haver aconseguit un bon resultat o per fer algun bon partit. Nosaltres crec que en això som un club molt humil, amb un cos tècnic molt bo i molt humil també, i tots som realistes, que nosaltres demà tornem a entrenar i tant que està a un nivell d'exigència altíssim, i volem estar a prop la pròxima setmana.
El gol d'aquest triomf vital va ser a través d'una falta directa obra d'Iker Gutiérrez, jugador de la casa des de fa anys que combina juvenil A i juvenil B, amb qui també ha marcat aquest cap de setmana. El mateix Gutiérrez, del que tots parlen com a jugador molt especial pel club i el cos tècnic, deixava les seves impressions sobre el moment del gol.
Salí al campo tranquilo, tenía mucho que ganar, poco que perder, y cuando vi que había una falta, todos, cuerpo técnico y jugadores, me dijeron: está la chuta Iker, y yo, sin pensarlo y con confianza, la metí. Luego se me pasó por la cabeza los recuerdos que tenía yo de pequeño, el mercantil, toda la historia, y lo bien que me tratan, y pues fue mucha felicidad, y me lo pasé súper bien con mis compañeros.
Diumenge que ve, a tot això, segon desplaçament consecutiu al camp del Nàstic Manresa, que està 3 punts per sobre.
I un grau per sota, Lliga Nacional, moment complicat pel juvenil del Centre d'Esports, que ha caigut, Edu, de les places d'ascens, amb l'empat a una Olímpia davant un altre rival directe, com és el Sant Cugat.
Doncs sí, els d'Albert Milà van avançar-se en el marcador amb un cop de cap de l'Eix Borrell, però la represa dels santcugatencs, que jugaven amb un home menys, posaven l'empat de la mateixa forma. Amb aquesta són ja 4 a la jornada sense conèixer la victòria pel conjunt arlequinat, que es veu superat pel Martí Tinguem i la Fundació Grama. El mateix Milà deixa clar que l'equip va fer un bon partit, però amb un error individual gravíssim en el gol encaixat.
Jo crec que l'equip fa un bon partit en línies generals. Estem molt serios a nivell defensiu, concedim crec que una ocasió a la primera part i a la segona part el gol, i bueno, són errors individuals que ens tornen a pecar moltíssim. No poden passar, i és així, no poden passar, i al final tots volem guanyar i tots juguen amb molta pressió i l'equip i el club té un objectiu claríssim i no pot passar, i els jugadors els ha d'exigir que no pot passar això.
Ja no val badar més, doncs, pel conjunt arlequinat, ja que el Sant Cugat se'n va a 6 punts, el Martinenc i la Grama a 2 i 1, respectivament, i per darrere hi ha equips com l'Hospitalet o el Poble Sec que els trepitgen els talons. El mateix Milà assegura que cal fer autocrítica i assentar-se a analitzar aquesta primera volta.
Ara ens hem de seure, hem d'analitzar i fer una miqueta d'autocrítica de tota la primera volta, però l'equip necessita una tendència positiva, i la tendència positiva la traurem treballant, i que l'equip treballi, treballi, treballi. Ara tenim DAM i després tenim 4 o 5 rivals que hem d'agafar la tendència positiva ja, però bueno, al final, en aquesta categoria, tothom pot guanyar, tothom pot perdre, però no podem cometre errades.
El proper compromís d'aquest juvenil serà al camp de l'Adam B, dissabte a 4:45 de la tarda.
Gràcies, Edu.
Gràcies, Pau.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
2:45 i en futbol territorial aquest cap de setmana es va disputar el 6è i últim derbi sabadellenc de la primera volta al grup 4 de la segona catalana. En aquest cas s'enfrontaven el Tibidabo i el Can Rull Rómulo Tronchoni al municipal de Torre-Romeu en un duel que va acabar amb victòria local per 3-1. Allà hi va ser, i ens ho amplia, el nostre estudiant en pràctiques Manu Palacios.
Va ser un derbi molt disputat per part de tots dos equips, però on els locals van ser més contundents a les àrees, tant en defensa com en atac, creant més perill i aconseguint materialitzar les grans ocasions de les quals van disposar durant tot el partit. L'entrenador del TV, Toni Sánchez, elogiava la gran actuació del seu equip.
Las sensaciones han sido buenas. Yo creo que hemos sido un equipo capaz de tener el balón y generar, y cuando después tocaba estar más juntitos, más lucha y más competir, pues lo hemos hecho, y lo que tocaba hemos hecho, la verdad.
Un triomf que també apropa al Tibidabo a les posicions de play-off d'ascens. Ara mateix són 600 a tan sols 3 punts del Fàtima. El Can Rull, per la seva part, va lluitar durant tot el partit per endur-se algun punt del derbi, però no ho va aconseguir. En una primera part més equilibrada van igualar el gol matiner del Tibi, però van veure com els locals es tornaven a avançar abans del descans amb un golaç per l'escaire d'Àlex Sánchez. A 10 minuts per al final arribava la sentència definitiva. Damián Brocal és el tècnic des de la zona oest.
Creo que el resultado no refleja lo que ha habido en el campo, ¿no? Creo que ha sido una primera parte muy completa. Bueno, en la segunda parte creo que también hemos empezado enchufado, bien, con criterio, como te he dicho, con personalidad. Pero bueno, al final la juventud en este campo penaliza mucho, nos ha llegado el tercer gol y nada más a decir.
Una derrota dura pels homes de Brocal, que ara es troben igualats a punts, però una posició per sobre del Navàs, que és qui marca la zona de descens a tercera catalana.
I també es troben en aquesta zona calenta els altres dos equips de la ciutat, però als quals els hi van anar millor les coses, sobretot el Sabadell Nord, que va aconseguir guanyar el camp del Fàtima, un equip de play-off per 1-4. Els homes de Cristian Barea porten 3 victòries en les últimes 4 jornades i ja tenen la salvació a només un punt.
Estuvimos bien, tuvimos 7-8 ocasiones, metimos 4 y el resumen es un poco que fuimos muy contundentes en la área, sobre todo en la suya, porque en la nuestra ellos no llegaron y la verdad que contento por eso, pero no pasó nada espectacular ni estuvimos a un nivel estratosférico, la verdad.
I la sabadellenca, per la seva part, va empatar a 3 al Municipal de la Creu contra el Barberà Andalucía, un partit, atenció, que perdia 0-3 en el minut 82 i en el qual estava amb un home menys des del 55, un punt, per tant, amb regust de victòria pel tècnic Juan Carlos Rodríguez.
Después de ir perdiendo 0-3, y remontar, eso dice mucho del equipo. Sacaron la casta los chavales y la valoración es que muy positiva ya cara a la segunda vuelta.
La Saba, que és onzena, 3 punts per sobre del perill. La segona volta, que arrenca dissabte a les 4 amb un joanenc Sabadell Nord, un altre rival de la zona alta. I diumenge al migdia, triple duel directe a casa. Sabadellenca Gironella i Tibidabo Barberà Andalucía a les 12. Hi ha un quart de d'una, Can Rull, Vilanova del Camí.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
11 minuts per arribar a les 2 en handbol. Empat dels hispanos contra Suècia al Mundial, que els fa passar a la segona ronda, la main round, com a segons de grup. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Empat a 29 en un partit en què el combinat espanyol perdia de 6.
Així és, l'equip que entrena Jordi Rivera, que recordem arribava a la cita amb la possibilitat de passar com a primers a la main round en cas de guanyar Suècia, no va poder passar de l'empat contra un dels rivals més complicats de la competició. Espanya, que va anar per darrere gairebé tot el partit, va arribar a perdre de 6 gols a l'inici de la segona meitat. Tot i això, els espanyols es van anar acostant al marcador i un gol d'Àlex Dusevallev a falta de 3 segons posava el definitiu empat a 29, que es va celebrar com una victòria des de la banqueta espanyola. Des del sabadellencs, Ian Tarrafeta va marcar 4 gols i Dani Fernández, que arribava tocat per la lesió del turmell que es va fer el partit contra Japó, va tenir només alguns minuts. Qui parla és Tarrafeta, al compte de la Federació Espanyola d'Handbol AX.
La verdad que da gusto acabar así un partido viendo la primera parte y podemos estar más que satisfechos. No, creo que hemos perdido balones, nos han corrido muy fácil al contraataque, han tenido muchos penaltis, así que nada, es un poco lo que hemos corregido en la segunda parte y la verdad que se ha demostrado. Sí, sin duda, en defensa ha sido el 5-1 y en ataque el 7-6, que nos ha hecho encontrar soluciones y agarrarnos ahí el partido. Al final les ha cogido un poco el miedo y ahí estábamos presentes para coger ese punto.
Amb l'empat, els de Jordi Rivera passen a la main round com a segons de grup i arrossegant 3 punts de la primera fase.
Una main round on els hispanos s'han de veure les cares ara, Oriol, amb Noruega, Portugal i el Brasil.
Correcte, Espanya s'enfrontarà ara amb els 3 primers classificats del grup E. El primer rival serà una de les anfitriones, Noruega, amb qui es veuran les cares demà a 8:45 del vespre. Divendres s'enfrontaran a Portugal i diumenge tancaran contra Brasil la main round. Els dos primers classificats d'aquesta ronda aconseguiran el bitllet per a quarta final. Ara mateix, com dèiem, Espanya és tercera amb 3 punts, que arrossega de la primera fase, empatat a Suècia i a un de Portugal.
Veurem com els hi van les coses. Per tant, a Dani Fernández i ahir en Tarrafet en aquest Mundial d'handbol, molt més a prop a casa nostra, encara parlant d'aquest esport, va ser un cap de setmana rodó pels dos equips de Luar Gràcia, ja que tots dos han guanyat lluny del carrer Bocaccio, el femení d'entrada, per refermar-se en aquesta primera plaça de divisió d'honor plata, i el masculí per no despenjar-se definitivament de les opcions de fer aquestes fases d'ascens.
El femení de Calo Carmona va poder superar un rival directe a la part alta, l'handbol Sant Vicenç, per 21-25, i es manté a la primera posició de la divisió d'honor plata. Maria Fernández, màxima golejadora del partit amb 8 dianes, assegura que era un partit molt important.
Era una victòria molt important. Bueno, el que tu has dit, era un equip que són nenes que aquesta temporada ho estan fent superbé, són molt ràpides, tot i ser joves, tenen un perfil que ens podia arribar a fer mal, o sigui, de cara al marcador, però vam saber controlar molt bé i estem molt contentes.
La victòria contra les quartes classificades i la derrota de les terceres, el Sant Joan d'Espí, fa que les de Carol Carmona ampliïn fins a 7 punts la distància respecte a la tercera posició, la primera, que no dona dreta a disputar les fases d'ascens. A Lleida, les segones no van fallar i es mantenen a un punt de les gracienques. Fernández reconeix que a l'equip li fa il·lusió acabar la Lliga com a primeres.
Tot i que amb la segona posició també podríem anar a unes fases, crec que poder dir que has anat com a primera de grup és molt més divertit, no? Molt més d'autorealització, perquè sí que és veritat que com a segones també podem a unes fases, però que la primera és del grup, doncs és que és això, és com molt més divertit, més, no sé, és el que volem, òbviament, una segona posició tampoc estaria gens malament perquè també podríem accedir a les fases, però tenir aquesta rivalitat, que la tenim a un punt, també ens motiva a continuar i a intentar quedar primeres.
Les gracienques, sense temps per descansar, reben aquest dissabte al Palau Tordera, al carrer Bocaccio, amb una nova oportunitat per seguir liderant amb mà de ferro la categoria.
I per últim, el masculí de primera nacional, ho dèiem abans, es va retrobar amb la victòria a la pista del Bordils, amb el qual arribava el duel empatat a punts, i ha escalat una posició a la Lliga.
Els de Pere Iac es van imposar amb certa solvència, 24-33, en un partit que va començar molt igualat, però que el tram final de la primera meitat es va trencar en favor dels graciencs, que ja no van deixar escapar l'avantatge. Marc Ferrer, jugador verd i blanc, creu que van fer un bon duel, sobretot defensivament.
Vam treballar molt bé el tema defensiu, ja que Bordils últimament no està jugant un gran joc en atac, i bueno, vam sortir bastant motivats, perquè bueno, a part dels últims resultats i tal, doncs, ahir anàvem amb bastantes baixes, i vam sortir motivats per això. Bueno, doncs no tenim res a perdre, venim aquí, i sobretot, ja et dic, la clau va ser en defensa durant tot el partit.
Amb la victòria, els de Pere Iat es mantenen a 6 punts de distància de les places que donen accés a la fase d'ascens, però han escalat una posició després de la derrota del senyor Andespí. Ferrer assegura que, tot i els mals resultats de les últimes setmanes, l'equip no llançarà la temporada a aquestes alçades.
Si algú tenim molt clar és que, per molt que els resultats últimament no hagin acompanyat, no podem tirar la temporada a aquestes altures, i tots mantenim una filosofia de seguir treballant i, bueno, pues esperar que arribin les coses i res. Pues això, que és una cosa que tenim tots molt clar, que és no deixar de treballar i per seguir lluitant i no desenganxar-nos de la part de dalt.
Marc Ferrer, que va anotar 5 dianes, reconeix que va saber aprofitar l'oportunitat, suplint a Quim Baillo, que es va lesionat durant l'aturada nadalenca i que estarà allunyat de la pista unes 6 setmanes. Així ho explicava Ferrer.
Cadascú té el seu rol dins l'equip i tal. Sí que és veritat que és una oportunitat agridolça perquè és per la lesió del Quim, però bueno, al final tots estem en la mateixa dinàmica, tots tenim el mateix objectiu i bueno, doncs ahir va ser un gran partit i la veritat és que estic molt content d'haver pogut ajudar l'equip d'aquesta manera.
La pròxima jornada, el masculí de Pere Iat rebrà al carrer Bocaccio al Montcada, equip de la zona baixa de la taula.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Últims 5 minuts de programa, bloc de futbol sala a l'Hotel Suís amb l'última veu que faltava per escoltar avui. Ha passat tothom per l'estudi pràcticament. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
Torna a somriure el Natació Sabadell, que s'ha tornat a situar a la zona play-off del seu grup a la segona B.
Sí, una zona de la qual havia sortit la setmana passada amb la inesperada derrota a Lleida, però els dubtes sembla que han quedat esvaïts. Amb la victòria en aquesta jornada, 4-1, es van imposar els de Jordi Marín davant del Barceloneta, d'Àlex Nadador, Pau Machado, amb els gols de Raúl Martín a la primera meitat i d'Àlex Llamas, Dylan Moreno des del doble penal i Luis García a la segona part. Com diu Marín, el club va saber aguantar i aprofitar bé quan els barcelonins es van posar a jugar de 5 i van sumar 3 punts importantíssims.
Ells, la veritat, que tenen jugadors amb molt de talent i és un equip molt difícil de guanyar perquè qualsevol jugador et pot solucionar un partit. Ens hem anat amb un 1-0 la primera part que crec que era just perquè no hem xutat lo suficient i crec que era just per lo que s'ha vist. I la segona part sí que ens han sorprès sortint de 5 des del principi, per sort ha caigut del nostre costat, hem fet el 2-0 i bueno, la veritat que aquí pues, la dinàmica i la confiança de l'equip pues, crec que s'ha imposat.
El balanç del club a casa és espectacular, Vituri. 7 victòries i un empat, i en aquest sentit Marín té clar que les aspiracions del seu equip de ser a dalt passen per continuar intractables al Pavelló Nord.
Ens hem de fer forts a casa, ha sigut la nostra filosofia i el nostre pensament des del primer dia i està molt bé que la segona volta davant un rival molt difícil amb molta qualitat doncs ho puguem seguir fent.
I amb aquest triomf els nedadors recuperen aquesta plaça de playoff, quart classificat, i de pas deixen a un potencial rival directe allunyat a la zona mitjana de la classificació, tot en una tarda rodona al Pavelló Nord, per cert, en què abans de l'enfrontament es van presentar els 19 equips de la secció i l'acte va ser conduït per un tal Pau Vituri.
Correcte, una festa que van viure al Pavelló Nord una horeta abans d'aquest partit. Després, evidentment, van anar bé les coses pel primer equip, a més la jornada va ser propícia, van punxar equips de la zona alta com l'Hospitalet o com el Cerdanyola, Tot el contrari a l'Escola Pia, malauradament, una setmana més, Parc, que cada vegada veu més reduïdes les seves opcions de salvar-se.
Sí, va consumar una nova derrota, tot i que enfront, és cert, tenia el líder del grup 3 d'aquesta segona B, el Mataró, i va caure allà al Maresme 3-0. Va resistir el conjunt Escola Pia amb empat sense gols al descans, però els mataronins van acabar imposant la lògica a la segona meitat. Àlex Martí, jugador de la Pia, explica què va fallar en els segons 20 minuts.
Per mi és algo que hem de tindre molt en compte, perquè aquesta lliga perds un partit, surts, però de la mateixa manera que el perds i surts, tornes a guanyar i et tornes a ficar. Crec que serà molt igualat fins a final de temporada i dependrà de que mentalment els equips siguin forts per estar a dalt.
Bé, hem fet una primera part molt bona, no ens anem 0-0, hem estat competint tot el partit, l'únic que en petits errors nostres ens fan dos gols i després a l'hora de sortir de 5 tenim un error i ells des del seu camp ens fan el tercer. Trobo que podria ser un partit on nosaltres també podem acabar per sobre perquè fallem 1000 ocasions.
Aquest últim era Àlex Martí, no el primer que escoltàvem. En tot cas, els de Pedro Donoso són penúltims a 11 punts de la permanència. És veritat que queden 13 jornades, 39 punts en joc. Hi ha temps, però la Pia hauria d'estar gairebé impecable si vol tenir opcions de continuar en aquesta categoria de bronze.
Hauria de començar a canviar ja. Sabíem que amb el que queda la setmana que ve, aquests tres partits són tres partits molt complicats, però a partir d'aquí, la setmana que ve intentar rascar el que puguis, però a partir d'aquí s'ha de començar a guanyar tot. I has de treure els màxims punts, perquè és que si no cada partit la salvació sí que se'n va més cap en fora.
Dissabte la Pia viatja a València per jugar contra el Pilar.
Doncs poc marge d'error que té la Pia d'aquí a final de la Lliga. Tampoc es pot permetre el luxe de fallar gaire al futbol sala Sabadell femení, perquè la divisió d'honor catalana, perquè la lluita per pujar a la segona nacional femenina està ben renyida.
Sí, les de Xavi Muñoz van guanyar 1-6 a la pista de l'Arenys de Munt i continuen segones, però el líder Mataró tampoc va fallar i els dos equips segueixen empatats al capdavant de la classificació. Per cert, demà, curiositat, les de Xavi Muñoz disputen un amistós contra la selecció japonesa de noies sordes que estan fent un estatge aquí a Sabadell.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Parc, vagi bé.
Fins ara, Vituri!
Mig minut per arribar a les dues, per tant, simplement abraçada del Toni González des del control de so i que ara arriben els companys informatius amb el Notícies Migdia i el Pere Gallifa al capdavant. Demà més Hotel Suís a partir de la una. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.